Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Tarragona 100.6.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música actual i de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Benvinguts al programa El Campanar. Us saludem des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona, en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Recentment s'han presentat els resultats de l'assignació tributària per a l'Església Catòlica, corresponent a la declaració de la renda 2014. La primera xifra que hem de destacar és que ha augmentat el número de declarants que marquen la X a favor de l'Església. En el cas de Catalunya també ha incrementat lleugerament, tot i que encara queda molt per a fer. Cal recordar que el finançament de l'Església Catòlica a Espanya és possible gràcies a la bona voluntat i als donatius que es confien a la missió d'ajudar els altres. El finançament s'obté a través de dues fonts principals, d'una banda les aportacions directes dels fidels i d'una altra l'assignació tributària. Al portal web de l'Arquebisbat de Tarragona hi trobareu una secció destinada a la campanya Per Tants, on podeu trobar respostes a les preguntes que us pugueu fer, articles sobre l'acció que fa l'Església a nivell diocesà i tot el material editat per aquesta ocasió.
Mi historia es la de quien quiere compartir su fe. Primero aquí y ahora en Mozambique. Soy Carlos. Un misionero.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Donem pas ara a l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, als Quatre Vents. Aquest diumenge, en començar el mes de maig, ens parla de la figura de Maria.
Déu vos guard. Al mes de maig se celebren diversos motius com el dia del treball o el dia de la mare. En l'àmbit cristià s'escau el mes de Maria, que aquest any 2016 té posat un accent particular en la seva advocació de Mare de Misericòrdia. A través de paraules i gestos, l'Església proclama la importància del perdó diví i la necessitat que ens perdonem també els uns als altres en la vida corrent. Per això el model pot ser Maria, i això ho proposa el Papa a les últimes pàgines de la seva butlla del jubileu titulada Misericordiae Vultus. Ens recorda que després de l'anunci de l'àngel quan Maria va visitar la seva cosina Elisabet, el seu cant ja va estar dedicat a la misericòrdia divina, que s'estendria de generació en generació, com així ha esdevingut. Des d'aquell moment fins a la mort de Jesucrist, quan estava amb l'apòstol Joan al peu de la creu, la Verge va ser testimoni de les paraules darreres del perdó del seu fill. Conscients d'això, els cristians de tots els temps se li han adreçat amb l'oració Salve Regina, en la qual li demanem que no es cansi de girar envers nosaltres, submergits de vegades en un vall de llàgrimes, els seus ulls misericordiosos. Són moltes altres les escenes de la vida de la Mare de Déu en què podríem prendre exemple de la seva misericòrdia, algunes, aparentment, per a posar remei a necessitats trivials, com la manca de vi en aquelles noces de Canà. Aquest episodi ens diu que podem dirigir-nos a la seva intercessió també en les circumstàncies ordinàries de la nostra relació amb els altres, i ens ensenya que, com ella, hem d'estar pendents dels altres. És aquest adonar-se de les necessitats alienes i quan hi reparem intentar posar-hi remei amb el nostre esforç o amb la pregària. La passada Setmana Santa, el Papa va voler que s'instal·lés en un pati del Vaticà l'estàtua d'una persona sense rostre. És una escultura que representa un indigent estirat en un banc públic. En ser tot de mida natural, costa distingir l'obra d'art de la realitat. Ha volgut que ens adonéssim d'un drama real incrementat a Europa amb l'arribada de centenars de milers de refugiats. Com la Mare de Déu, només tenint el cor obert als altres, repararem en el que els passe i podrem ajudar-los. La misericòrdia comença en el moment que ens adonem de les necessitats del proïsme. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 1 de maig, que és el sisè diumenge de Pasqua. Escoltarem un fragment del capítol 14 de l'evangelista Joan.
Judas, no l'Iscariot, li pregunta:
Senyor, què ho fa que et vulguis manifestar a nosaltres, però no al món?
Jesús li respon:
Qui m'estima, guardarà la meva paraula. El meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell. El qui no m'estima, no guarda les meves paraules. I la paraula que escolteu no és meva, sinó del Pare que m'ha enviat. Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres. Però el Defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit i us ho farà entendre. Us deixo la pau. Us dono la meva pau. Jo us dono la pau que el món no dona. Que els vostres cors s'asserenin i no temin. Heu sentit que us deia: me'n vaig, però tornaré a vosaltres. Si m'estiméssiu, us alegraríeu de saber que me'n vaig al Pare, perquè el Pare és més gran que jo. Us ho he dit ara, per endavant, perquè, quan això passi, cregueu.
I una setmana més comptem amb el comentari de mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 1 de maig celebrem el sisè diumenge de Pasqua. Quan deixem entrar dins nostra la paraula de Déu, ens posem amb els braços oberts davant l'acció salvadora de Jesús i l'experiència de comunió que ens ofereix.
Llavors, el nostre esperit es deixa il·luminar per la saviesa creadora que ens ha preparat des d'abans de crear el món per a ser lloança de la seva glòria. Llavors, podem manifestar en nosaltres la seva presència i veure-la en els altres.
És un dels fruits de la nostra comunió eclesial. És la manera més eficaç de veure l'acció de la Trinitat Divina en les nostres relacions, sense cap mena de vel ni cortina que ho dificultin.
En l'exhortació Verbum Domini del Papa Benet XVI hi llegim: cal que es presenti la paraula divina també amb les seves implicacions vocacionals, per tal d'ajudar i orientar així els joves en les seves opcions de vida, inclosa la d'una consagració total. Vocacions autèntiques a la vida consagrada i al sacerdoci troben terreny propici en el contacte fidel amb la paraula de Déu. Repeteixo també avui la invitació que vaig fer al començament del meu pontificat d'obrir les portes a Crist. Qui deixa entrar Crist no perd res, res en absolut, del que fa la vida lliure, bonica i gran, no. Només amb aquesta amistat s'obren les portes de la vida. Només amb aquesta amistat s'obren realment les grans potencialitats de la condició humana. Estimats joves, no tingueu por de Crist. Ell no pren res i ho dona tot. Qui es dona a ell rep el 100%. Sí, obriu. Obriu de bat a bat les portes a Crist i trobareu la vida veritable.
La primera lectura ens anima a obrir portes i finestres a l'acció de l'Esperit Sant, actualitzant la força de l'Evangeli i sumant la gran varietat de dons que el Senyor ens ha donat.
En el llibre dels Fets dels Apòstols veiem els resultats de l'escolta de la paraula en els esdeveniments de la predicació de l'Evangeli. Veiem com l'Esperit Sant, d'acord amb les promeses de Jesús, guia els nens d'acord per enderrocar barreres i estripar cortines per molt sagrades que semblin. Allò que compta és l'esperit del Senyor, que, amb l'amor, sap posar per part de tots l'esforç necessari per a no trencar la comunió.
La segona lectura ens empenya en aquest esforç que construeix la veritable Jerusalem, fonamentada en l'experiència de tota la història de la salvació.
L'autor del llibre de l'Apocalipsi ens fa contemplar la Jerusalem celestial i la força de les seves defenses posades per Déu. La seva muralla és la paraula que condueix tota la revelació de l'Antic Testament i fonamenta tota la salvació que es manifesta en el Nou Testament. El Senyor de l'univers, junt amb l'Anyell, és el seu temple i la seva llum.
El text de l'Evangeli ens obre del tot la visió de la font d'aquesta força. Quan agafem la paraula amb l'amor de Jesús, descobrim que és Déu mateix qui habita en nosaltres.
En el text de l'Evangeli de Joan, escoltem Jesús. Ell ens anima a mantenir-nos en l'amor de Déu, escoltant la paraula, que s'ha manifestat plenament en la realitat de la seva encarnació i continua manifestant-se en nosaltres amb la presència de l'Esperit Sant que ens ha donat perquè recordem i entenguem tot el que Jesús continua manifestant en les nostres paraules i, sobretot, en la nostra comunió.
I obrim l'espai de notícies explicant-vos que després de 32 anys, el Sant Crist de la Sang de Reus ha tornat al santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia i ho ha fet amb motiu del jubileu.
La Reial Congregació de la Puríssima Sang de Reus va organitzar aquest pelegrinatge encapçalat pel Sant Crist de la Sang i presidit per l'arcabisbe de Tarragona amb motiu de l'any Sant de la Misericòrdia. El Sant Crist va sortir del temple de la Puríssima Sang fins a la plaça de la Pastoreta, des d'on es va iniciar el pelegrinatge. En arribar al Santuari de Misericòrdia, es va traspassar la Porta Santa i es va celebrar l'Eucaristia. L'Escolania i Capella de Cantors del Sant Crist de la Sang va sostenir els cants de la celebració, tot finalitzant amb el cant dels goigs a la Mare de Déu de Misericòrdia. Seguidament, el Sant Crist de la Sang va tornar al temple parroquial. El darrer pelegrinatge del Sant Crist a Misericòrdia es va fer l'any 1984, amb motiu de l'any jubilar de la Redempció, decretat per Sant Joan Pau II.
I l'espai diocesà per a joves anomenat Set de Déu ha tractat el tema del drama dels cristians perseguits.
Aquest mes d'abril, aquest espai ha comptat amb el testimoni del jove periodista Jaume Vives, director del documental Guardianes de la Fe, el qual ha viatjat diverses vegades al Líban i a l'Iraq per tal de poder conèixer de primera mà el drama i la realitat dels germans cristians que són perseguits a causa de la seva fe. El seu testimoni vivencial va sacsejar el cor de tots els presents, tot coneixent la realitat de tantes comunitats cristianes que han d'abandonar els seus pobles, perdent-ho tot i sense renunciar a Crist. Vives va animar a continuar pregant per aquests testimonis que no sucumbeixen davant la força i la violència extrema i a renovar de forma autèntica i profunda el nostre propi testimoni a casa nostra. Aquest espai, el Set de Déu, adreçat a joves universitaris, té lloc cada tercer diumenge de mes, a la tarda, al Centre Tarraconense, al Seminari.
I l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona ha homenatjat aquesta setmana el beat Ramon Llull en el 7è centenari de la seva mort.
L'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona ha acollit aquesta sessió acadèmica d'homenatge al beat Ramon Llull. Entre les diverses ponències s'ha tractat la vessant literària, teològica i personal i col·lectiva del beat. Un dels ponents ha estat el postulador de la causa de canonització de Llull, del doctor Gabriel Ramis, qui ha explicat el procés de reconeixement de les virtuts del beat, un procés que dura segles i que es preveu que conclogui aviat. En acabar, el bisbe de Mallorca, on va néixer i morir el beat i on descansen les seves restes, va posar en relleu la importància de Llull, filòsof i místic, com a símbol del diàleg amb l'islam. Monsenyor Salines va afirmar que el beat Ramon Llull ens mostra el camí de recerca de la veritat, que té la pretensió d'il·luminar l'altre, no pas per imposició.
A finals dels anys 70 es va posar en funcionament una iniciativa de la mà dels pares rogacionistes, un telèfon on les persones poguessin adreçar-se per consultar, per ser escoltades i per trobar ajuda i comprensió. Parlem del telèfon de l'amistat. Avui a l'espai de l'entrevista, Mònica Carrasco conversa amb el pare Mario Buonanno, rector de la parròquia de Sant Cosme i Sant Damià de Tarragona.
Volem parlar-los ara d'un projecte i d'un sopar. El projecte és el telèfon de l'amistat i el sopar és ja la tradicional trobada en favor d'aquesta tasca solidària. Per parlar-ne, tenim amb nosaltres avui al padre Mario, que és el responsable d'aquest telèfon de l'amistat. Padre Mario, què tal? Muy buenos días.
Buenos días, bon dia a tothom.
Muchas gracias por atendernos. Para aquellos que no lo conozcan, el teléfono de la amistad, aunque supongo que serán pocos los que nos escuchan y no sepan lo que es, díganos desde cuándo está en marcha. ¿Es desde el 78?
En 1978 era la fiesta de la Virgen de Loreto, el 10 de diciembre, cuando se inauguró el teléfono de la amistad bajo el patrocinio de los amigos de Loreto y La Caixa, que entonces hicieron la primera llamada por teléfono a través de Radio Nacional de España, que estaba entonces, que era el presidente de los amigos de Loreto, era José María Tarrasa. Y entonces inició este camino del teléfono de la amistad, de que de 78 a hoy son bastantes años, ¿no? 38 años casi.
Este teléfono funciona además todos los días del año, las 24
sí,
horas del día.
Está siempre abierto porque los que contestamos al inicio, que somos siempre los de la comunidad de los padres rogacionistas que estamos aquí en el Santuario de Loreto, atendiendo las llamadas, y si hay algún problema particular, atendemos también personalmente. Pero normalmente por teléfono la gente que llama se mantiene en el anonimato si quiere mantener el anonimato. Y según el tipo de problemas, después nosotros intentamos ayudarles o a través de los amigos de Loreto, que son un grupo de personas profesionales, etcétera. Estos lo que hacen es brindar voluntariamente y sin ningún interés económico atender a la petición de aquellas personas.
Ha dicho usted, padre, una palabra clave, que es la de voluntariamente. Los voluntarios son una parte esencial, ¿no?, de este proyecto solidario.
Sí, son porque alrededor del teléfono de la amistad hay también una obra social, un poco atender a los necesidades de todo tipo. Entonces, estos voluntarios, siempre que acudimos a ellos, brindan su colaboración y su ayuda. Hay mucha gente buena, mucha gente con ganas de hacer cosas, y gracias a Dios podemos mantener tantas actividades gracias a todos ellos.
¿Cuántos voluntarios colaboran ahora mismo con ustedes?
Nosotros, como amigos de Loreto, tenemos unos 450 familias que están apuntadas, que a la primera llamada normalmente no necesitamos todos de una vez.
Claro.
A través del, según el tipo de problema, si es un médico, un abogado u otra persona, nosotros acudimos a estos para que nos asesoren, para poder asesorar después al utente que llama y que necesita un consejo, una ayuda de cualquier tipo.
Por tanto, como nos ha comentado, ustedes reciben esta primera llamada y después buscan a la
sí,
persona más adecuada para atender cada problema específico,
sí,
¿no? Cada duda.
Sí, cada duda. Normalmente, pero a veces la gente necesita hablar. A veces las llamadas son personas solas que necesitan compartir un problema, ver juntos o desahogarse o ver juntos alguna vía de salida a esta necesidad que ellos tienen. Y entonces normalmente contesto yo, explico, hablo. Si es un problema más serio, entonces es cuando la familia acude normalmente. Son muchos los que acuden personalmente para hablar y para comentar o para presentar algún tipo de problema.
Desde el año 78 han recibido muchísimas llamadas, supongo, de muchos tipos. No sé si en los últimos años, padre Mario, con el tema de la crisis económica, han notado que los temas han variado, ¿no? Iban quizá a temas más concretos derivados de esta crisis.
Sí, ahora normalmente las llamadas son de necesidad, ¿no? O de consejos referente a casas, hipotecas, pagos de recibos de luz, de gas, de agua, que sí, porque la necesidad hace que la gente se acerque a nosotros. Hemos tenido que implantar un sistema de distribución de alimentos también, juntamente con la Cáritas de la parroquia de San Cosme y San Damián, que es en la parroquia a la que acudimos nosotros, para intentar ayudar a tanta gente, especialmente o transeúntes o extranjeros que han venido aquí y se encuentran sin ninguna ayuda social. Entonces acuden para un billete para regresar a casa o comida por los primeros tiempos en que se van estableciendo, y nosotros vamos intentando hacer esto. Y cada semana distribuimos, tenemos 8 voluntarios de la Cáritas que cada semana se dedican a ayudar a estas personas.
Nos decía que muchas de las consultas están relacionadas ahora con el tema de las casas, ¿no? Los desalojos,
¿no? La gente no sabe cómo actuar, cómo hacer, si puede salvar la casa, si la tiene que dejar. Y a veces hay la gente pobre que lo que nos hemos encontrado últimamente, que han tenido que dejar la casa y vivir en algunas casas abandonadas o en los alrededores de la montaña de Loreto o en otros campos. Y entonces esta gente, lo que nosotros intentamos hacer es ayudarles en lo que podemos a través de la distribución de alimentos y ayudas concretas que caso por caso vamos solucionando.
Tenemos ahora en vistas, ¿no?, dentro de unos días, la semana que viene, esta cena que organizan, que es ya una tradición, ¿no?, que tiene una finalidad benéfica, ¿no? Es decir, sí, recaudar un poco fondos para contribuir a todo esto, que este trabajo que se hace desde el teléfono de la amistad.
Sí, es una tradición que nació en 1989. Un grupo de amigos, sin nuestra presencia, inició la primera cena, fue en Altafulla, donde entonces recaudaron 160.000 pesetas. Entonces, y a partir de entonces hemos ido celebrando esta cena para recaudar fondos, porque los voluntarios, las asociaciones de amigos de Loreto, no tienen ningún cuota de participación, nada.
Claro.
Entonces pensamos, ¿cómo vamos a mantener una obra a lo largo de todo el año y todos los gastos que supone? Y estas amigas inventaron esta cena solidaria, que es la número 28 este año que vamos celebrando, y que gracias a Dios nos ayuda a mantener un poquito, porque después el cargo más grande lo tiene un poco la comunidad de los padres rogacionistas que estamos al frente, pero los amigos contribuyen muchísimo con esta cena y con sus donativos a mantener toda la actividad que da vuelta alrededor del santuario de Nuestra Señora de Loreto.
Claro. Pues cuéntenos, es el próximo 7 de mayo, ¿verdad? La cena de este año, la cita de este año.
Sí.
¿Dónde es y cómo podemos adquirir los tickets para participar?
El 7 de mayo a las 9:30 en el tinglado número 1 del puerto de Tarragona celebraremos la cena. Los tickets los se pueden adquirir en Centro Fuji, aquí en Tarragona, de la calle Rovira y Virgili 19.
Sí.
Y al mismo tiempo, o sino llamando al mismo teléfono 977-23-1111, reservarlo allí en el Loreto. Llamar y nosotros le reservamos la entrada, y ellos a la entrada de la cena pueden cogerlo y pagar el ticket allí mismo. O acudir al santuario y lo pueden adquirir allí.
¿Qué precio tiene, Padre Mario? ¿Es un precio cerrado o cada uno lo que quiera aportar?
No, es un precio que hace ya 5 o 6 años que mantenemos los mismos, 35 euros es la cena. Durante la cena, después, para poder recaudar fondos, hay regalos que dan las distintas entidades o amigos de Loreto que se sortean, y todo este sorteo, lo que se saca del sorteo va siempre a beneficios del teléfono de la amistad.
Evidentemente. Pues, Padre Mario, responsable del teléfono de la amistad, le agradezco mucho que nos haya atendido. Recordamos el teléfono 977-23-1111 y más información sobre esta cena para recaudar fondos para el teléfono y todos los proyectos en www.rogacionistas.es. Padre, ha sido un placer. Vuelva cuando quiera.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Buenos días a todos.
Obrim ara la secció d'agenda amb la Montse Sabater. Comencem pel diumenge 1 de maig amb la reflexió sobre el tema «Solo puede presumir de su misericordia», a càrrec de la germana Teresa Ros. La reflexió va precedida del reix del Vespres. Tindrà lloc al monestir de Sant Josep i Santa Anna, al convent de les germanes carmelites descalces de Tarragona, a 6:45 de la tarda. Passem al dimecres 4 de maig, amb l'Eucaristia en el 6è centenari del naixement de Sant Francesc de Paula. L'Eucaristia serà presidida pel senyor arcabisbe Monsenyor Jaume Pujol, amb motiu del 6è centenari del naixement de Sant Francesc de Paula, fundador de l'Orde dels Mínims. Els dies 5, 6 i 7 hi haurà el tridu del 6è centenari. A les 7 de la tarda predicarà i celebrarà l'Eucaristia un religiós mínim. tindrà lloc al monestir de la Immaculada de Valls i organitza les Germanes Mínimes de Sant Francesc de Paula. Passem el divendres 6 de maig amb el sopar col·loqui de Justícia i Pau sobre el tema El fenomen humà en la cosmologia actual, de l'evolució de la matèria a l'experiència del Crist còsmic, a càrrec del catedràtic de física David Jou. Cal confirmar l'assistència trucant al telèfon 977 21 23 03. Tindrà lloc al restaurant MR de Torrefort al carrer Francolí 59 a 8:45 del vespre i organitza Justícia i Pau de Tarragona. I també per el divendres 6 de maig, la formació que porta per títol El regal de la misericòrdia, a càrrec de mossèn Xavier Segura. Per a més informació, al telèfon 977 86 00 97. Tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc a les 7 de la tarda i organitza el Seminari Laical del Poble de Déu.
Gràcies, Montse. Doncs aquests actes els podreu trobar a l'agenda web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat. I avui ens acomiadem fent-nos ressò de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, que hem viscut aquesta mateixa setmana. L'arquebisbe de Tarragona, en la celebració al mateix santuari, va definir Montserrat com una llar de misericòrdia per a tots els qui sofreixen i va enumerar els problemes reals que preocupen a l'Església, els que afecten directament a les persones. Ens acomiadem, doncs, escoltant aquestes paraules i amb el cant del Virolai. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
Vet aquí que la icona de Maria esdevé una imatge, un anunci, un compromís. Així vol l'Espírit Sant que sigui l'Església. Així ens ho urgeix el magisteri continu insistent del Papa Francesc. Una església amb els ulls oberts per a mirar de prop el sofriment del món. Per a mirar de prop, no de lluny en teoria, la vida real de les persones del nostre temps. Una església que acull, que no dona mai ningú per perdut. Maria ha donat aquest cant a l'església perquè sigui el seu cant. Cant de lloança i de profecia. Un cant que brolla del Déu que salva, que neix de l'alegria de l'amor. Amoris Laetitia, fent meves les paraules del títol de l'exhortació apostòlica postsinodal del Papa Francesc sobre la família. Que Montserrat, la muntanya de la Mare de Déu, sigui el símbol de l'Església que volem ser. Un santuari, una llar de misericòrdia per a tots els qui sofreixen. Una església en la qual tots puguem experimentar l'amor de Déu. Una església habitada i formada per aquells creients que s'esforcen a viure amb alegria les obres de misericòrdia i així aprenen a ser misericordiosos com ho és el Pare del Cel. Misericordes sicut Pater.